Sant Cugat a fons, amb Eva Garrido.
La protagonista del nostre tema del dia d'avui és la residència Cugat Natura, perquè ha rebut recentment un Premi Innovació de l'Associació Catalana de Recursos Assistencial, l'ACRA, pel projecte, precisament, Grans Padrins, que uneix els usuaris de la residència amb infants de l'escola Bressol Les Tortuguetes en activitats conjuntes. L'objectiu d'aquesta activitat és fer créixer l'autoestima dels avis i promoure les relacions personals entre ells. I per parlar-ne de tot plegat, d'aquest premi, d'aquest projecte i d'altres projectes que té la residència ja en un futur i que ja està posant en marxa, ens acompanya als estudis de Cugat.cat, Helena Aranyó, directora d'apartaments de Cugat Natura. Molt bon dia, Helena.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya Sara Santos, ella és educadora social de Cugat Natura. Molt bon dia, Sara.
Molt bon dia.
Molt bon dia a totes dues i gràcies per acompanyar-nos avui al Sant Cugat a fons, com dèiem, per un doble motiu. Aquest premi del Grans Padrins que heu rebut i també aquests projectes que té la residència Cugat Natura. Però us volia preguntar, primer, a totes dues, què significa per a la residència haver rebut aquest premi Innovació de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials? Què ha significat per a Cugat Natura?
Home, significa un premi, un reconeixement a un esforç que portem fent des de fa molt de temps, no només amb aquest projecte, sinó amb d'altres iniciatives que tenim, no? I no tenen visibilitat o no estan tan... Bueno, no acaben sent reconegudes per una entitat exterior. Llavors sempre s'agraeix, no?, una palmadeta a l'esquena o on has fet una bona feina, perquè dediquem moltes hores i molt esforç a innovar, a crear noves formes... Per millorar la qualitat de vida dels nostres residents, no?
Mm-hmm. Sí, jo estic d'acord amb la Sara. Jo penso que és un projecte, sobretot el reconeixement també aporta molta visibilitat al sector de la gent gran, que jo crec que cada vegada doncs, tindrà més pes a la societat perquè hi haurà més persones grans i és important que treballem tots propers i que aconseguim doncs, aquests èxits i que a més es reconeguin per part de la societat.
Mm-hmm. Volia preguntar-li a la Sara, els avis ho saben i a l'Helena, ho saben que heu rebut aquest premi per aquest projecte que van fer i què els hi ha semblat?
Els hi ha encantat. Què us han dit? Sí que ho saben. Sí, el dia següent, de fet, el mateix dia que vam anar a la gala dels Premis ACRA, els hi vaig dir, no? Mira, ens presentem amb el projecte, a veure què, tots molta sort, i el dia següent el primer que vam fer és preguntar. I els vam ensenyar l'estatueta que et donen i es van fer fotos amb ella, molt contents, la veritat.
Però per posar en context tot plegat i que els oients ens entenguin, Sara, expliquen què era el projecte Grans Padrins i què feien aquests avis amb aquests nanos de l'escola Bressol Les Tortuguetes, explica'ns.
Doncs mira, nosaltres apostem molt per les activitats intergeneracionals, perquè creiem que són molt enriquidores en dos sentits, no? Per als dos col·lectius. Havíem fet, en dates assenyalades, moltes activitats, doncs el Cagatió, el Sant Jordi... Llavors, diguem que la maduració de totes aquestes experiències ens va fer portar a dir, fem un projecte més gran, amb una ambició que vagi més enllà d'una simple trobada. Llavors vam decidir fer trobades cada 15 dies entre un grup de nens específic i un grup de residents, que sempre fossin els mateixos. Llavors, l'eix d'unió vam pensar que seria la psicomotricitat, perquè en tots dos col·lectius es fan activitats. Llavors, a partir d'allà, ens trobàvem i vam fer l'apadrinatge. Un resident i un infant, sempre, a partir de la primera dinàmica que vam fer el primer dia, quedaven emparellats. Llavors, totes les dinàmiques les feien conjuntes. Això feia que al llarg dels 6 mesos es creés un vincle molt maco sobre el qual hem anat treballant i sobre el qual hem pogut reforçar molts aspectes interns dels residents.
Perquè quants avis i quants nanos van participar?
14. Era l'últim curs de la guarderia de les Tortuguetes.
Escolta, i quin tipus d'activitats feien que perquè aquest vincle d'unió s'hagués reforçant dia a dia?
Sempre fèiem dos a cada sessió, que durava uns 3/4 d'hora. Hi havia una que era totalment per parelles, que podia ser psicomotricitat fina, no? Enroscar, o psicomotricitat grossa, doncs uns relleus o alguna cosa semblant, un circuit, amb aros, amb pilotes, coses així. Era difícil, era un repte trobar activitats psicomotrius en què totes dues parts juguessin un paper important, on l'àvia hagués de suplir un paper que el nen necessités i a l'inversa, no? Pues mentre l'àvia aguantava l'aro perquè el nen passés per dins, per exemple, no? Era el repte trobar activitats que es complementessin totes dues, tots dos col·lectius.
I on fèieu aquesta activitat? Anaven els nanos a la residència o anaven els avis a l'escola bressol?
Era més fàcil que es mobilitzessin els nens, llavors els infants venien sempre a la residència.
De tot plegat, quina és l'experiència que han tret els avis, que tu treballes dia a dia amb ells, tant els avis com els nens?
Els nens és més complicat que jo t'ho pugui dir, t'hauria de dir més la mestra, no? Però bueno, jo he treballat amb nens també. Els nens pues, tenen, potser des de ben petits, si els donem una visió dels avis d'una bellesa activa, pues, ja això ho van absorbint, no? I potser més endavant tenen una altra concepció de la gent gran. De cara als avis, molts beneficis que no ens ho podíem ni imaginar. Jo m'ho plantejava, a nivell d'autoconcepte, d'autoestima, d'autorealització, de sentir-se útil, de sentir que durant aquells tres quarts d'hora ells eren responsables d'un infant, no? I de tot el que la sessió pogués anar esdevenint. I, clar, han sigut inclús atrevir-se a fer noves activitats, a relacionar-se amb altres membres del grup que no havien fet fins ara. O sigui que els beneficis han sigut, per part del nostre col·lectiu, molt, molt enriquidors.
Mm-hmm. Perquè em pregunto si els avis que van participar eren avis que tenien nets, per exemple. Si són avis amb nets, potser ja saben què és tractar un nen petit, o potser no, si són avis que no han tingut fills i no tenen nets, potser els hi venia de sobte. I al revés també, no? Si eren nens petits amb avis, encara doncs bé i actius, o nens petits que potser ja no tenien avis o no els havien conegut, no sé, si s'han donat aquestes casuístiques, avis amb nets, sense nets, nanos que no han conegut malauradament els seus avis i era el primer cop, doncs, que jugaven amb un avi,
doncs
no sé, Sara, aquestes casualitats que s'han haver donat.
Doncs de part dels nens no ho sé, però a part dels avis sí que hi ha hagut avis que han tingut fills i tenen nets, però aquests nens ja són grans, per tant ha sigut com retrobar-se una mica amb una part d'ells que ja no tenien present. Alguns em deien, és que em fa sentir molt més jove això. Llavors, em fa recordar moments, inclús a la reminiscència, no? Moments del passat en què jo he sigut més útil o en què jo he format un paper més actiu a nivell social. I després també hi havia persones que no han tingut fills. Llavors, però sí que han tingut nets, sí que han tingut nebots o han cuidat d'algun infant. Llavors, bueno, tots eren gent que els agradaven als nens. Això era un requisit per poder formar part del projecte.
Això, que si no et venia de gust no estaven obligats tampoc
a
apuntar-se,
Sara? A més, ells sabien que hi havia un compromís, que si començaven se'ls explicava abans, prèviament, en què consistiria, quan duraria, però hi havia un compromís perquè, clar, si apadrinaven aquest nen, se n'havien de fer càrrec durant els 6 mesos. Llavors, sí, se'ls explicava. Durant tot el procés ells han sigut conscients de tot.
Amb ganes de tornar a repetir aquesta experiència?
Moltes. Sí. Ells més que jo. Imagina't, sí. I la guarderia també, que des d'aquí, si ens escolten, els envio un agraïment formal, que ja ens hem vist i ja hi hem parlat, però bueno, que són una part molt important i que, clar, els Premis Acre van enfocats als serveis assistencials, en aquest cas de la gent gran, no? Però que també un reconeixement per ells. Mm-hmm. Però sí, desitjant repetir i ells més. Ells ja em pregunten què quan i què com. I que per què hem de canviar de nens? Dic, home, perquè els nens creixen...
I si són de l'escola bressol aniran a l'escola primària, clar, i vindran nens nous,
clar,
no?
Llavors ja els hi dic que us tocarà un altre nen, però bueno, durant aquests 6 mesos, doncs un altre, una experiència nova. Estan encantats, la veritat.
I tant que sí. I com dèiem al principi, parlàvem amb vosaltres perquè a part d'aquest Premi Acre, poques setmanes, doncs Cugat Natura ha signat un acord amb la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma per plantejar projectes innovadors en l'àmbit de les residències. Helena, aquest concepte, projectes innovadors en l'àmbit de les residències. Després de tot plegat, què n'aplica? Com veu a l'usuari aquests projectes innovadors? En què es tradueix? Explica'ns.
Sí, el doctor Salva fa molt temps que el coneixem, per afinitat amb el projecte, I des de FIAC Residències ara fa temps que estem pensant en la possibilitat de poder millorar, de poder millorar totes les coses que es fan al centre. Al centre de Sant Cugat i a tots els centres que pertanyen a FIAC Residències, que tenim uns quants, i seguirem creixent amb aquesta línia. L'objectiu principal de l'acord és fomentar la realització d'activitats i accions dins les ciències de la salut, l'envelliment i l'atenció sociosanitària en tots els centres de FIAC Residències. Aleshores, nosaltres, en un principi, la gent gran són els nostres usuaris i volem garantir-los la millor qualitat de vida que ens sigui possible oferir-los. I aquest acord ens permetrà una mica totes les coses que en el món de la recerca, l'estudi, les universitats i les persones que són eminències en aquest tema doncs, investiguen, doncs, d'alguna manera que puguin trobar una font d'aplicabilitat en els nostres centres, perquè si no anem desalineats el que és la investigació i la recerca en matèria de totes les millores per gent gran i els espais on viuen aquestes persones. O sigui, una mica l'objectiu és trobar aquest punt d'entesa i poder treballar tots aquests projectes que s'estudien doncs, en el món real.
Mm-hmm. Helena, comentaves abans que és important parlar, o sigui, que el Premi Acre era com un premi i una visibilització al món de la gent gran que a vegades sembla sovint que està invisibilitzat i imagino que aquest acord amb la Fundació Salut i Envelliment és una manera no? De millorar aquesta qualitat de vida dels avis i àvies que van a les residències.
Sí, una mica aquest acord permetrà seguir treballant el que et comentava abans, en la investigació i aplicabilitat dels tractaments que milloren la qualitat de vida de les persones grans. Realment és que l'objectiu principal és aquest. Així també com el desenvolupament i especialització dels professionals del sector. Nosaltres també, els nostres professionals, a veure, estan formats i a més el seu dia a dia els hi dona molts recursos per poder encara aprendre més i millorar, però no en tenim prou amb els processos interns de millora. És a dir, volem inclús arribar més enllà i per això hem signat aquest acord. Persones, especialistes en geriatria, en atenció de llarga durada, amb tots aquests aspectes que d'alguna manera ens puguin aportar eines per poder treballar dins dels centres doncs, tots aquests aspectes i investigar i millorar. A veure, per posar un exemple, perquè a vegades és més fàcil quan es posa un exemple, nosaltres ara a les residències, a FIAC Residències, no només a Sant Cugat, sinó a altres centres nostres, estem treballant el projecte REMI. Aquest és un projecte, mitjançant la reminiscència, que vol reduir el deteriorament cognitiu en persones grans amb dependència o prevenir-lo en aquelles que no en tenen per tal d'afavorir un envelliment actiu i en les millors condicions possibles. Aquest és un projecte que a través d'estímuls treballa en tot aquest aspecte de la reminiscència i realment s'estan aconseguint millores en persones amb deterioraments o estan frenant i en persones que no en tenen doncs, tens la possibilitat de poder-los detectar abans. I totes aquestes feines, aquests treballs d'investigació, aquests treballs que a nivell de l'aplicabilitat als centres doncs, es pot veure com evolucionen i ells també els hi va molt bé perquè veuen quins són els resultats de tots aquests estudis, doncs al final el resultat és aquest, és millorar les condicions de vida de les persones grans. I com aquest, molts altres que s'aniran treballant i que s'aniran aplicant als centres.
Perquè ara que parlàvem no, d'aquestes condicions, d'aquesta millora, Sara, Helena, vosaltres que hi treballeu en el sector, si haguéssiu de fer una pinzellada molt ràpida d'aquests reptes de futur que hi ha en el món de les residències, aquestes mancances que vosaltres trobeu en el dia a dia, quins serien? Quins són els reptes? A qui hem de millorar?
A veure, jo penso que hi ha tres punts molt importants per endreçar una mica, perquè al final hi ha tantes coses que es poden millorar.
Doncs fem per punts, Helena, allò.
Jo diria que hi ha tres punts. Després la Sara també a veure quina opinió té, però jo una mica per endreçar-ho. Jo crec que el futur del model residencial passa per assemblar-se cada vegada més a les pròpies llars.
O sigui, que els avis se sentin com a casa, no que han marxat de casa. No?
Exacte, Eva, totalment d'acord amb això. És a dir, que els usuaris tinguin la capacitat de poder-se personalitzar els espais. És a dir, nosaltres hi oferim, tota la seguretat ofereix un espai pensat per persones grans, a nivell d'adaptació dels espais, de reduir barreres arquitectòniques perquè no hi hagi problemes, a nivell de clima, a nivell de que es puguin trobar a gust. Després hi ha tots els professionals, que la meva companya segur que parlarà millor que jo. Jo estic als apartaments, que els professionals venen en moments puntuals, però les persones que viuen són més autònomes. Però una mica els espais estan pensats perquè ells tinguin a la seu abast totes les eines. Però han d'entrar i trobar-se com a casa. És a dir, jo penso que a nivell de poder-se personalitzar els seus apartaments ja ho fan, les seves habitacions segurament també, però que els espais, doncs, quan entris et trobis com més acollit. A vegades les residències doncs, fa la sensació, no es pot generalitzar però que són més grosses o que és una mica més, està tot pensat doncs, per grans col·lectivitats, doncs, que d'alguna manera es pogués donar resposta a grans col·lectivitats, a les necessitats que tenen, però que es poguessin trobar realment com a casa. Aquest
fins
és
tot,
un punt.
Fins i tot faig un apunt, no sé si em puc aventurar o no, el disseny també fa molt, que no sigui més semblant un hospital que una llar.
Exacte.
No? Fa molt, això.
Sí, totalment d'acord, Eva. Nosaltres, de fet, ara tenim un equip d'arquitectes i dissenyadors i decoradors, com que estem treballant amb noves residències, que estan tenint molt presents aquests aspectes per poder configurar els espais de manera que ja es trobin a gust només entrar per tots aquests aspectes que a vegades es percebeixen però no te n'adones moltes vegades i que al final fa que tinguis una sensació o una altra quan trepitges doncs, aquests centres. No? Aquest seria per mi un punt important. Un altre punt important és que passa per la prevenció i foment dels bons hàbits, per un envelliment saludable i de qualitat. És a dir, no només atendre les persones, sinó fomentar tots aquests hàbits perquè aquestes persones es trobin doncs, amb més suport amb tots aquests aspectes, a nivell doncs, del tipus d'alimentació, a nivell del tipus d'activitat que es fan perquè es puguin socialitzar d'una manera que inclús ells puguin triar què volen fer i què no volen fer. Tot això de l'atenció centrada en la persona que es pot treballar en molts aspectes, un és aquest, que ells decideixin com volen viure en els nostres espais, és a dir, que no els hi vingui imposat per un model, sinó que ells puguin decidir què volen veure, què volen fer, com ho volen fer. Tot això també fa que ells tinguin un envelliment molt més actiu, participatiu i, en definitiva, saludable. El tema del gimnàs, de l'exercici físic, nosaltres també el treballem molt als centres en funció del grau que té cada persona, doncs això també és molt important perquè se sentin, doncs, bueno, estiguin en actiu i se sentin a gust amb si mateixos, amb el seu propi cos, amb tot. Aquest és un altre punt per mi important. I el tercer punt, jo diria que és que els centres s'obrin a l'entorn. És a dir, que no es tanquin amb si mateixos. Per mi això és superimportant, perquè fins no fa gaire aquests centres han estat una mica, no et diré estigmatitzats, però la gent deia, portem els avis a la residència, com si fos els portem allà i evidentment que sí. Els van a veure, però estan a la residència. Jo penso que aquests centres s'han d'obrir als entorns, perquè hi ha molta gent gran que viu al poble, que també es pot beneficiar de moltes coses que nosaltres fem als centres, i els nostres grans, sobretot els que estan més autònoms i encara es poden moure, es poden beneficiar de totes les avantatges que ofereix el teixit, en aquest cas, doncs, associatiu a Sant Cugat per gent gran. És a dir, jo crec que en aquest aspecte hem d'anar molt més de la mà i ja ho fem, des de Cugat ho estem fent des de fa temps i ho continuem fent i ho continuarem fent sempre que puguem i més, perquè penso que és molt interessant. Nosaltres fem actes oberts als públics, fem exposicions, a més sempre intentem fer-ho amb gent de Sant Cugat per fomentar la participació dels nostres artistes, dels nostres fotògrafs, de les persones que, inclús teatre, doncs, grups d'aquí de teatre de Sant Cugat, i d'aquests actes gaudeixen no només els nostres usuaris, familiars i amics, sinó la gent gran de Sant Cugat que els hi ve de gust venir. I una mica amb tot això també fem els vermuts en família a la residència, que també venen, doncs estan convidats gent gran de Sant Cugat, que com que tenim relació doncs, amb teixit associatiu de gent gran, doncs els convida tot amb les llars d'avi, amb els casals, i tot això crea doncs, aquesta circulació de públics.
Que fa que els avis no estiguin a la residència i el poble no cregui que estan només els avis allà tancats.
Exacte, i que el poble participi del que fem a les residències i que les residències s'obrin als pobles i es creï una mica doncs, tot el que és aquest tràfic de públics amb els mateixos interessos, amb edats semblants i que, bueno, que al final doncs, és molt enriquidor per tothom.
Sara, dels punts que ha dit l'Helena...
La veritat és que està bastant coberta la pregunta, ha dit moltes coses. Sí que és veritat que el sistema que s'està promovent, inclús als països nòrdics, que podríem dir que estan més avançats en aquests temes, és de les unitats convivencials petites. Dins d'un centre gran, doncs petites unitats convivencials que siguin més semblants a una casa, no? Això és veritat. Jo penso molt també en la línia de l'ACP, que és el model que s'està intentant transmetre des de la Generalitat, no? Una mica el patró de centrar-se en la persona i el que deia una mica l'Helena també, poder decidir com vols viure, què vols fer i com ho vols fer. I que mirin per tu i el que a tu t'agrada segons els teus interessos, segons la teva història de vida, etc. I després penso que sempre, sempre, sempre hi haurà reptes perquè la societat evoluciona i els grans, els avis, cada cop són diferents. O sigui, ens anirem trobant amb noves necessitats que haurem d'anar solventant. Nosaltres, quan siguem grans, tindrem altres necessitats segurament que els avis que tenim ara, no? Avui dia. Llavors suposo que és això, anar afrontant el dia a dia i les coses que vagin sorgint.
Però clar, aquest model de petits nuclis al final és sostenible?
Aquí està el tema. És complicat, perquè fins ara, clar, a nivell de recursos, a nivell de gestió, a nivell de funcionament d'una residència, si és molt gran és més fàcil, no?, funcionar, per exemple, per grups d'activitats o per tots els dinars són a la mateixa hora, tots els sopars són a la mateixa hora. El que diu l'ACP, que és l'atenció centrada en la persona, és que cadascú pugui decidir quan menja, pugui decidir quina activitat fa. Llavors estem una mica en la línia aquesta de jugar fins on és possible aquest ideal, no? Que no deixa de ser un ideal, i fins on podem abarcar-ho i el que volem aconseguir i com aconseguir-ho. Per tant, anar transformant la residència i el model assistencial, que és una mica també el que volen fer doncs, des d'aquest comitè d'innovació, per anar-nos ajustant una mica aquest ideal que diguem que és la meta on es voldria arribar, no?
Ara, però, Sara, has dit ara que tu, cadascú dini a la seva hora, que cadascú... No sé si com a treballadora acabaries amb el cap com un timbal.
No, no, jo et dic que ara mateix no, no pot ser amb el funcionament i la dinàmica que tenim és impossible, perquè seria...
Inviable.
Seria demanda, no, no, seria impossible. Però aquest, com et dic, és el model, és el que ens agradaria arribar a tots, no? Però, clar, t'he posat l'exemple més, més dràstic, no? Potser el més difícil, a coses que sí que podem anar fent, que ja es van fent. Tallers més específics, en el meu cas, com sóc educadora, d'activitats més concretes i que pugui participar qui vulgui en relació als interessos, independentment del deteriorament cognitiu o de quina planta se situïn. Simplement taller de costura, doncs a qui li agradi la costura. Taller de cuina, doncs a qui li agradi la cuina. Hort, sense necessitat de res més.
I per anar acabant, només us volia preguntar què n'espereu de treure d'aquest acord amb la Fundació?
Bueno, el que comentàvem abans, una mica millorar el model, o sigui, consolidar un model propi d'atenció innovador i compromès amb l'aplicabilitat de la investigació, tutoritzat per un comitè assessor, expert en la matèria. Les línies de treball, doncs, a dia d'avui tot just estem començant a dibuixar-les, hem signat l'acord fa molt pocs dies. El que sí que podem dir és que és un acord de continuïtat amb un full de ruta que no deixarà davant de línies macro com l'ACP, l'atenció centrada en la persona, la millora contínua i professionalització dels equips per assolir sistemes de gestió molt més efectius i línies micro en base a l'àrea assistencial, l'àrea mèdica i també tota l'àrea de centre de dia de les residències, que penso que és una porta d'entrada molt interessant per persones que no saben el que és i volen provar-ho.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a l'Helena Aranyó, directora d'Apartaments de Cugat Natura, i a la Sara Santós, educadora social també de Cugat Natura. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.